La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de... Molt bon dia, és un quart de 10 del matí, ara sí, d'aquest dimarts 13 de juny de 2023. Us saluda Marc Castro Roig. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Ràdio Sant Cugat, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió dels que anomenem societat civil. Totes les tertúlies es poden escoltar, recordin, per la ràdio a través del 91.5 de la FM i també per internet a la web www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps els tertulians d'avui, aquests santcugatencs que ens acompanyen. Rogeli Padró, escriptor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Arantxa Díez, periodista, molt bon dia, Arantxa.
Bon dia.
I Juan Merino, veí de la Floresta, molt bon dia, Juan.
Bon dia.
Donem la benvinguda molt especialment al Dani i l'Arantxa, que s'estrenen en aquestes tertúlies i estaven fent aquí les presentacions també oportunes amb el Rogeli i el Juan, que ja són uns veterans d'aquestes tertúlies. Escolteu, aquest dissabte tindrem nou alcalde de Sant Cugat i nou equip de govern. Veurem com avancen les negociacions amb els diferents partits per part de Josep Maria Vallès i si arriba algun pacte estable amb Esquerra Republicana abans de dissabte. Com ho veieu tot plegat? La veritat és que no necessita tampoc arribar aquest dissabte amb el pacte fet. Pot arribar a ser alcalde en minoria i deixar esperar el temps també, aviam com es cou la cosa. Comencem pel Rogeli.
Bé, el Josep Maria ja el coneix, jo diria que tot Sant Cugat, i valgui la redundància perquè va ser un dels que...
Director del tot.
I per tant una persona molt coneguda, també que sempre estava implicat en el món de l'associacionisme, i tu podies anar allà i parlar amb ell i negociar si sortien... l'agenda de la Floresta, de les Planes, de les entitats de Sant Cugat, perquè ocupessin un espai, perquè la gent s'assabentés de les coses. Estic parlant a nivell associatiu, no cal dir que a nivell de comerç també el tot està també un bon referent, i també el fet de que molta gent doncs, podia expressar la seva opinió en format curtet, vull dir curt, no ampliat, però bé, la tasca que va fer com a professional del periodisme, jo crec que és una tasca lloable. Per altra banda, aquest pas que fa a la política és un pas, jo crec que és important. Jo diria que és un home de poble, per no extendre'm massa, un home de poble, un home que coneix a la gent, un home que s'atura, un home que busca el diàleg, i quan parlem de diàleg... m'agradaria que en el temps que estigui com a alcalde o dins l'alcaldia o en la política de Sant Cugat en aquest cas, doncs també tingués aquesta empatia, aquesta facilitat per arribar a la gent i per tant d'escoltar també, que és molt important, i ser també una persona que construeixi Sant Cugat i faci del poble, faci de la gent doncs un referent per a continuar treballant en una línia que molta gent, tot i no ser del partit, doncs en temps de les últimes alcaldies doncs trobava moltes coses que estaven molt ben fetes. Per tant, d'entrada, jo li desitjo molta sort i que treballi això, sempre mirant a la gent, a les persones, al poble i al Sant Cugat que tots volem, que és un Sant Cugat tranquil, un Sant Cugat arregladet, que ho està. Vas pel món mirant Sant Cugat, pobles o viles o ciutats, que, com deia la cançó, i veus que realment Sant Cugat doncs, té una bona... Després hi ha les contrapartides, tema habitatge, tema joves, etc. Això ja és un tema llarg i contundent i que ha d'afrontar també, és clar que sí.
Dani.
Sí, jo crec que el que deia el Rogeli és molt interessant, és a dir, jo crec que serà el govern, diguem, ha de ser el govern del diàleg, perquè, diguem, els números no surten i per tant s'haurà d'obrir a dialogar amb altres formacions polítiques. Està sobre l'aire, almenys jo no tinc la informació de si hi haurà o no un pacte estable amb Esquerra, tot i que jo ho veig una mica complicat, no?, per la relació que hi ha hagut aquests últims anys, i bé, no, s'han de reconstruir moltes coses, diguem, entre aquests dos partits, però sí que Josep Maria Vallès i Junts haurà de dialogar, evidentment, amb tot el consistori, diguem, amb els diferents grups, perquè no surten els números, no? Perquè té nou regidors i en necessita majories de 13, no?, per tirar endavant, doncs, molts dels seus projectes. Jo crec que també hi ha un factor que cal tenir en compte i que va una mica en la línia del que deia la Mar al principi, no?, que segurament tindrem alcalde, no?, tindrem alcalde aquests dies, però potser no tindrem encara un govern clar o cap on aniran les majories, perquè hi ha el factor, diguem, que distorsiona una mica, que són les eleccions espanyoles, que jo crec que això tothom s'esperarà una mica a veure què passa d'aquí un mes, per veure, perquè pot condicionar força els pactes, no? No és el mateix, per exemple, que Junts hagi de pactar amb una esquerra que tregui uns bons resultats a Madrid o que tregui uns mals resultats a Madrid, o amb un PSC que estigui al govern de Madrid o que no estigui al govern, amb un PP que estigui al govern de Madrid o que no hi sigui. Jo crec que això també pot condicionar una mica, no?, la política de pactes. És a dir, Junts, per exemple, pot explicar bé que pacta amb el PP si el PP és a Madrid, governant, o és a l'oposició, llavors potser sí que pot fer alguna cosa més de geometria variable de pactes, no? Per tant, jo crec que tindrem alcalde, però que haurem d'esperar a que passin les eleccions espanyoles per veure com es concreta això, no? Si hi ha una cosa estable, si intenta governar, diguem, amb acords puntuals amb diferents formacions polítiques, i això ens deixa, bé, tampoc no passa res, no? És un mes d'impàs, no? Ell crec que ja ho va dir el mateix Josep Maria Vallès, que sí, que no volia, diguem, esperar 3 mesos a tenir una cosa més consolidada o un govern més consolidat, però que sí que un cert temps podíem esperar. Jo crec que les eleccions espanyoles, això marcarà força el calendari local, no?, també.
Arantxa.
Sí, jo penso, clarament, sí, tindrem un nou alcalde. Pel que fa als possibles pactes, estic d'acord amb el que diu el Dani. Tenim unes eleccions generals al davant que marcaran el tempo. No sé quin és el límit per formar cartipàs, però no vull deixar de comentar el que ha dit el futur alcalde, no?, Josep Maria Vallès, en relació a possibles suports puntuals de Vox, no? Llavors estem parlant d'un possible pacte de govern estable, o si no és de govern, un pacte estable, no? Traiem el de govern i deixem un estable amb Esquerra, però jo crec que Josep Maria Vallès ha fet una declaració d'intencions que a mi particularment em sembla, no sé si dir agosarada i també perillosa, no? Clar, si després, a més, pensem, ara, escoltant el Rogeli, no?, deia, feia un repàs una mica de la seva etapa al capdavant del Tot Sant Cugat, una revista que ha estat molt important, no?, un setmanari molt important a Sant Cugat. De fet, crec que ja, bueno, ha tingut èpoques que ha estat l'única publicació en paper que hem tingut, i deia el Rogeli, un Sant Cugat arregladet. Bueno, jo, més que un Sant Cugat arregladet, el que vull és un Sant Cugat solidari, un Sant Cugat on bueno, es doni la volta al tema de la participació de districtes, descentralitzat, que entomi reptes importantíssims que tenim en aquesta ciutat, no?, que tothom té en ment que és la que té la taxa d'atur menys elevada, però la renta per càpita, una de les rentes per càpites més elevades, però que alhora té bueno, llargues cues en l'ús de Càritas, per exemple, no? I per tant, bueno, jo no sé si vull un Sant Cugat arregladet o el vull arregladet, però en altres termes, no? I penso que aquesta hauria de ser una prioritat dels 4 propers anys, tenint en compte més que crec que venim d'un impàs de 4 anys, perquè al final això sembla una interrupció d'un projecte a llarg termini del que era Convergència de Junts, no?, que és una mica un projecte de continuïtat, i de fet al cartipàs tindrem persones al govern, no?, o sigui, persones amb decisió, amb gestió, que ja van estar en els governs anteriors de Convergència i Unió, i per tant crec que per mi també saber cap a on anem, no? O sigui, és difícil saber què ha fet aquest tripartit, a mi més francament difícil, crec que ha estat molt fragmentat, i per tant crec que també saber una mica quines seran les prioritats amb els temes, a més, que ha deixat d'herència més polèmics, no? La Mirada, l'Anella Verda, Regull Centre, Canameller, no? Bueno, crec que hi ha molts temes importants a entomar.
Juan.
Estoy de acuerdo en todo. Bueno, ya la Arantxa ya ha fet el mapa, ¿no? de todo lo que hay, no más o menos. Pero bueno, no, sí, el José María es una persona que es muy asequible, que está ahí a punto siempre. Yo ya fa años que allá desde la Floresta con la Coral Tardó, todo eso, ya he tenido muchas conversas y es un hombre que está muy a prop. Pero claro, eso para mí una cosa que está a prop y una cosa la política que a terme, ¿no? Rogeli deia de lo de la Sant Cugat, bueno, asequible, Sant Cugat que está muy bien, que, vale. Sí, pero Sant Cugat centre. Perquè ja tenim les Planes, la Floresta, Can Barata, els barris no estan a l'altura de Sant Cugat Centre, i el que tenia és un dels objectius que tindria que tindre aquest govern que començarà ara, i és que els barris estiguin a la mateixa condició que els altres, perquè ara per ara falta equipament, bueno, falta de tot, infraestructura, falta de tot, barrera arquitectònica, bueno, per aquí parlaria moltes coses. Bé, jo crec que el govern per a governar Sant Cugat, el pacte que tindria que ser més natural seria Esquerra con Junts, a pesar de les diferències en aquest mandat con l'alcaldessa i companyia, però, clar, això depèn també de si la Nacional les deixen. Perquè resulta que com el PDK podrien haver anat junts i la Nacional no van vol ningú. I dic jo, si la Nacional no vol, què país vol la Nacional? Perquè clar, si tens dos partits que se poden governar tranquil·lament per majoria aquí, perquè van separat, doncs no anem malament per aquest camí. Jo crec que a part d'això el cinturó sanitari a Boig és necessari. Jo crec que José María tenia que rectificar aquestes paraules que va dir.
Exactament, mira, la recordem, si et sembla, sí. Va dir a la pregunta de si també reuniria Marcos Rodríguez, que és el portaveu de Vox, Vallès va respondre: és un grup municipal que representa més de 2.000 votants i encara que ideològicament estiguem molt allunyats en temes de ciutat i en algunes qüestions, ens hi trobarem.
Molt. Jo crec que el millor de trobar-se a Vox és que no estigui en les institucions, perquè el que persegueix Vox no és destrossar les institucions. Democràticament és possible. Començaria, bueno, els emigrants i tot el que és xenòfobo, ja saben tots com és. No, jo crec que tindria que fer cas, i aquí sí que poden intervenir a l'executiva con lo de Ripoll, dient-li a los de Ripoll, no, tenim que anar tots junts ahí. Tenen en compte el que està passant en Castilla-León, el que està passant, que aquest senyor ara con el ganar boví, o sigui, agafa les vaques que estan malaltes, no, i les posa al mercat per a menjar. O sigui, això és impossible. I això ara estaran fent sempre. Tenen els problemes que té Andalusia, pues, otro, i els que nos vindran ara en València, con un senyor que està condenat per acosador, per maltratament. O sea, no ho sé, jo penso que aquest partit, que a més lo que volen és que nosaltres, els partits d'esquerra, desapareixen totalment, pues no sé, penso que no hi ha ni aigua, en aquest sentit.
El que passa que hi ha la lectura de que si es fa un cordó sanitari, no, massa exigent, llavors comença a créixer, també Vox. És a dir...
O no.
És una prova que s'ha de fer?
Mai no s'han trobat amb aquesta situació. Jo penso que el primer que fem és intentar... O sigui, és que salvaguardar el que és la democràcia. Nosaltres, per aquesta gent de demòcrata, no tenen res. Per tant, ja sé que en Europa hi ha un camí que en Europa està caminant molt fort, no sé si el 17% que hi ha ja de gent d'aquesta, no? Però jo penso que no anem en lloc.
Jo crec que el tema aquest del cordó a Vox no admet mitges tintes, crec que s'ha de ser molt clar. És cert que 2.400 santcugatencs i santcugatenques van votar Vox, és un 6%, tindran veu i vot a l'Ajuntament, això s'ho han guanyat democràticament i per tant allà hi seran i se'ls haurà d'escoltar i respectar. Ara, dit això, estic d'acord amb el Juan que l'única cosa que s'ha de fer en Vox és mantenir-los fora, no? Per què és necessari el cordó? Bàsicament perquè és un partit que, més enllà de posicions ideològiques, manté una agenda contrària absolutament als drets humans. I per mi això és una línia vermella. Crec que hauria de ser una línia vermella per tots els partits polítics i per tots els representants municipals. No? Més enllà del posicionament ideològic de si són ultradretes, extremadretes, això no m'interessa. A mi el que m'interessa és que mantenen una agenda molt clara contrària als drets humans. Negacionistes del canvi climàtic, de les seves conseqüències, negacionistes de la violència masclista, contrari, diguem, a l'ampliació de drets de determinats col·lectius que els últims anys han anat conquerint, no?, després de molts anys de discriminació, com el col·lectiu LGBT, o contrari, diguem, al feminisme, no?, als drets de les dones, contraris també a processos de recuperació de memòria històrica, no?, de crims de guerra que es van cometre durant la Guerra Civil, i la culpabilització aquesta constant, diguem, a la immigració, a les persones refugiades, que es pot titllar, diguem, directament de xenofòbia, no? Llavors, per mi, cap tema de ciutat, i aquí vaig una mica les paraules de Josep Maria Vallès, s'han de debatre, ni s'han de... ens hem de trobar, no? Ningú s'ha de trobar amb cap tema de ciutat amb una formació que nega els drets humans i que nega allò que és nuclear a la humanitat. I el cordó sanitari no és un invent, no és una cosa estranya, no? És una cosa que s'ha fet, és una cosa que es fa al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya, Vox hi és, i no se li està donant bola en cap aspecte. És a dir, presenten mocions, presenten proposicions i no són preses en consideració perquè la resta de grups els bloquegen. Llavors això, tenen veu, surten al faristol, diuen el que diuen, llencen els seus missatges, sí, però no se'ls dona cap mena de peixet. I això que es fa al Parlament es pot traslladar, diguem, als consistoris allà on tenen representació municipal. I a Europa també s'ha fet. I sobre el debat aquest de... que és un debat interessant, de què fem, no? Si els aïllem, llavors provoques que creixin. Jo crec que si els dones veu o si pactes algunes coses amb ells, doncs el que estàs fent també és
legitimar.
Sí, doncs estàs legitimant.
Legitimar la seva ideologia.
I els estàs permetent que li fonguin el seu marc mental, el seu marc ideològic, que després molta gent comprarà i, per tant, també pot provocar un creixement electoral, no? Jo crec que el millor és fer un cordó sanitari, encara que Sònia pugui sonar dur, però hi seran allà, parlaran, però no s'ha de pactar res amb aquesta gent.
Jo estic completament d'acord amb el que acaba de dir el Dani, crec que ha resumit molt bé, no? La línia vermella total que és, són els drets humans, més enllà de què vol dir ultradreta, que crec que és un... Que, perquè sobretot perquè crec que posar-nos, posicionar-nos amb aquest prisma acaba... blanquejant d'alguna manera el que volem dir, no? I crec que hem de recuperar aquesta mirada tan sàvia que acaba de donar el Dani sobre què significa Vox, no? Que al final és torpedinar els valors purament democràtics d'una societat, no? I efectivament jo crec que el cordó sanitari no ha de ser només a nivell polític, sinó que crec que aquí hi ha un element central també, que és el paper que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de reflectir doncs l'activitat ara sí institucional que tindrà Vox, en el cas local a Sant Cugat, no? Podríem extrapolar efectivament al Parlament, però clar, crec que aquí hi ha un paper importantíssim dels mitjans que moltes vegades per rutines, no?, que els periodistes caiem en aquesta cosa del periodisme de declaracions, i crec que aquí també ha de ser hem de posar una línia vermella, no? O sigui, no podem perpetuar el periodisme de declaracions amb un partit com Vox, i aquesta funció bàsica democràtica dels mitjans, no? Bàsica en democràcia dels mitjans, que és el retiment de comptes, no? El que és en anglès l'accountability, que és un concepte que té una arrel profundament democràtica, no? Els mitjans han de fiscalitzar el poder, però sobretot han de controlar i han de fer que retin comptes, no? I contrastar, evidentment, aquestes declaracions que sovint van carregades de falsedats, no? Jo crec que aquí el cordó sanitari s'ha d'estendre fora del que és el consistori, i ha d'entrar també a les redaccions dels mitjans, que al final són els que mediatitzen aquests discursos, no?
Mm. Rogeli.
Sí, a mi realment Ripoll em va posar la pell de gallina, quan vaig veure els resultats. D'una banda, pel perill que suposava a la democràcia, en aquest cas en un espai molt concret, però també pel sectarisme i pel que tots ja ho han anat dient, tots i tota, han anat dient que realment, clar, suposa doncs un perill també pel fet de que la dreta, ultradreta en aquest cas, doncs avanci més del compte i, per tant, el perill de que en algun moment arriben a tenir doncs el suport que tenen en alguns espais a la resta d'Espanya, per exemple, i fins i tot a Catalunya. Això és, a mi em posa la pell de gallina, així de clar, ho repeteixo. I jo crec que, de totes maneres, que hi ha partits, i hi ha hagut partits durant les eleccions, que han fet una cosa molt bona, que és integrar o posar a les seves llistes persones nouvingudes o immigrants que demostra amb aquesta política el procés d'integració i també de rebre amb els braços oberts a persones que estan en situacions complicades, com és el tema dels immigrants. I aquí s'hi afegiria el tema de l'habitatge, el tema de l'atur, el tema dels nens, que també no sempre reben les atencions que haurien de rebre. Bueno, que hi ha poblacions que aïllen tot aquest tipus de població, no? I existeixen. A Sant Cugat hi ha molta immigració, a Barcelona no cal dir-ho, i per tant jo crec que l'exemple, com deia al principi, d'integrar i no pas de deixar de banda tot aquest món és posar-los en institucions, posar-los també en espais on tinguin la paraula, la veu, i puguin expressar i arribar a tenir un cert poder també per a què? Doncs perquè les persones que viuen a la nostra ciutat, que en el cas de Sant Cugat, per exemple, doncs tinguin veu i paraula i puguin arribar a expressar el que els hi està passant. Això és, crec que és important. I com acaba, o com la reacció que hi ha hagut dels partits polítics en el cas de Ripoll, jo crec que és una reacció, jo crec que lloable també, jo almenys em sembla molt bé, perquè efectivament, com hem dit els companys, crec que hem de posar una mica de barrera per no arribar en la situació que han arribat altres ciutats i pobles d'Espanya i també de Catalunya.
Tot i que també interpel·la, què han de fer llavors els governs quan fan aquest tipus de cordons, és a dir, que no només s'han de limitar a parar-los, no? Perquè tenim l'exemple, per exemple, del PP del Viol a Badalona, no? Que hi ha hagut tot sempre aquest intent, diguem, de...
Això és el que em referia, al final.
Que no accedís a l'alcaldia i al final ha acabat accedint amb una majoria absoluta. Sí, llavors aquest és el... Sí. Diguem, els governs han d'actuar i han de fer coses, diguem, han de moure's, per evitar justament el creixement d'aquestes forces, no? I el que ha passat a Ripoll, molta gent ahir comentava, no?, per xarxes així, doncs, bueno, doncs, d'aquí 4 anys majoria absoluta. És un risc allà, llavors això interpel·la directament a aquestes forces que han pactat aquest cordó perquè realment es posin les piles, no?, i treballin de debò amb la línia que dius, Rogeli, d'integració, el que sigui, però diguem, per no provocar tampoc que després doncs hi hagi, bé, l'Aliança Catalana, doncs el partit de la Sílvia Rols, doncs acabi arrasant, no?, les eleccions, que també és un risc.
Bé, l'única política que podem fer per a parar tot això és la cultural, no?, al principi. Perquè és molt loable el que fan alguns partits, posant algunes persones, però això és una minoria, molt, molt minoria.
Sí, i a vegades que, electoralisme,
sí, clar,
i no va més enllà.
Sí, però clar, és que el problema, per què avança Vox i avança la política, aquesta política, i la política del PP també, és perquè nosaltres no estem donant solució a la problemàtica de los emigrants. Los problemes que tenen para empadronarse. Y hay un negocio, hay una mafia. ¿Per què? Perquè no, les lleis no estan encara no s'està fent lo necessari. Tenim a los nanos que salen del Lledoners, que a los 18 anys no saben on manat. No s'està fent una política, no s'estan integrant. allà que parlaven abans de la floresta contra frontera, hi ha gent que l'estan agafant, estan agafant les portes a casa i estan buscant feina. Nosaltres allà en l'espai 60 ara hem fet un acord amb Òmnium i a aquest nano li estem donant classes de català allà. Però és que les polítiques socials, si nosaltres fem les polítiques socials necessàries per a la integració de tothom, d'aquesta gent, aquesta gent, la voix no tindria, no tindria esa voz que quiere tener. O sea, no tindria, no se sentiria en ninguna part. I això, però això és cosa nostra. Si nosaltres, sí, estem en contra del relat que està fent vos, però si és que se lo estem donant sí, nosaltres.
Veu del descontent, no? Sí, descontent bé, i de la inacció
política. L'Arantxa lo deia abans, també. Bueno, hem tingut uns anys que la política ha començat des del 8, que va començar. Clar, aquesta insatisfacció de la gent ve que diu, ostres, ve aquesta llei i aquesta gent, que és el que corre per el carrer, nos quita el treball quan no saben, no se l'ha explicat lo suficient que és necessari que estigui aquesta gent perquè en l'estat espanyol dintre de res necessitem un grapall. Bueno, ja l'estem necessitant gent per treballar. Que està passant el mateix que en Alemanya, que en Alemanya han tingut que fer ara de pressa i corrent legalitzar un grapall d'immigrants que havia allà, i aquí no, aquí mirem per un altre costat. I això li estem donant veu a Vox i al PP en aquesta política. Perquè no tenen res més. Si nosaltres li tallem això, si treballem així, no tenen res que fer.
Però Sant Cugat, on treuen Vox, és a Mirassol, Can Trabal, que immigració no n'hi ha allà. És a dir, la lectura s'hauria de fer de el per què el veí de Mirassol, Magener, Can Trabal ha votat a Vox. Bueno, què és el que li està amoïnant aquest veí?
Ja, aquí ve lo que és los medios de comunicación. Se mira un moment lo que
sí, i ara m'ha fet pensar Merino, ara sí. Pensava ahir la Ana Rosa Quintana en el seu programa va expressar el seu dol, no?, en nom de la cadena per la mort de Silvio Berlusconi, no?
Sí,
o sigui, clar, llavors és un corrupte
un mafioso
és a dir masclista, abusador de menors que hauria d'haver estat a la presó, o sigui, bueno, tot no? Antifeminista, o sigui, feixista, o sigui, és com el paradigma el paradigma del que representarien postulats que estan en aquesta línia vermella dels drets humans, no? I tens una senyora periodista, una comunicadora amb una gran audiència que arriba a moltes cases, no? Comunicant amb tota la naturalitat que la cadena està de dol per la mort d'aquest senyor, no? Bueno, crec que...
No, i aquí està el tema. És el mateix que aquí a Sant Cugat, ha baixat el que és la incidència dels delictes. Los delitos que ara més són los que tots són per
online,
la seguretat és un dels temes centrals de la campanya de Vox a Sant Cugat, la seguretat, la recuperació de Flora el Sereno,
Això és una,
però les dades no acompanyen aquest.
No, és evident, però aquest és un exemple,
no? Però això no és de Vox. El Sereno nosaltres l'hem demanat 40 vegades.
Sí, però...
El Sereno, educador de carret. Més agent.
Bueno, però el teu Sereno, ja, el Sereno de la festa 60 i de Vox,
però gent que o sigui, el guàrdia que és de proximitat. Aquest és el guàrdia de proximitat, el que estava allí posat a l'estació, que coneixia a tothom. Saps? O sigui, se poden fer moltes coses. Aquí lo que pasa que es que, claro, a los medios de comunicación comienzan pum pum, como esta, que yo cada vez que lo poso digo, mira, ya están los comerciales de las compañías de alarma, de Prosegur, de la otra. Sí, porque no ves que hablan de casos y casos, crean un ambiente que no va seguro por el carrer. Y aquí están, igual que con los Ocupa. Pero ¿qué problema tenéis aquí con los Ocupa? Si no los tenéis ni en la floresta, que es donde siempre han algún mes Ocupa. O sea, y eso son nosotros los que tienen que hacer el relato aquel. El relato que no, señor, que eso no es así. Ahora que está ya hay que agafarlo con pinzas también. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Yo con cultura, con ustedes, fin el trabajo nosotros, ellos no tienen res que hacer. Ahora, si no desee. Claro, o sea, yo, por ejemplo, decía, bueno, Sant Cugat, ahora mateix han quedado cosas para hacer. Ostras, en lo que es la cuestión social, se hace molt, Se ha doblat el presupuesto. S'han creat més gent, s'ha intentat fer arribar a tothom. Lo que no és de rebut, que se diga, durant la campanya municipal, se diga, és que la CUP ha tingut manga anxa con la gent, ajudant a la gent. Per què manga anxa?
Declaracions que va fer el Pere Soler.
Pere Soler va dir textualment...
Primer tinent d'alcalde i soci de govern.
I membre d'un govern, és que clar...
Sí, sí, jo, a part d'això, dice, lo que són planes d'ocupació, que jo li vaig contestar, diu, planes d'ocupació per a una persona de 70, 80 anys, que planes d'ocupació. Perquè jo sé el que hi ha a la floresta, tinc les dades, perquè jo treballo també amb aquesta llei. Hòstia, i això no pot ser. Si fem aquesta política, vos campes a sus anxes.
Jo alguna
vegada... La meva opinió, eh?
Sí. Jo aquí incidiria, voldria fer un incís al tema de la campanya electoral i els programes de govern. Jo crec que no hauríem d'esperar, que això sol passar, perquè molta gent ja se n'oblida, que passin 4 anys per revisar els programes electorals. Jo crec que s'hauria de fer bastant més sovint, agafar els programes electorals, sobretot dels que han guanyat, que són els que l'han d'aplicar al seu programa.
L'oposició també exerceix programa,
també,
eh?
També. No, aquests també, tots. I apretar pels seus programes encara que estiguin a l'oposició. Això totalment d'acord, no? Però sobretot els que han guanyat les eleccions i per tant estan a l'alcaldia i decideixen moltes coses dels programes electorals, si fem un repàs, arribem al final de la legislatura i hi ha moltes coses que s'han incomplert, que se'ls hi ha oblidat per fer-ho més suau. I això no hauria de ser així. Jo crec que cada 2 per 3 se'ls hauria d'exigir als polítics que exerceixen, en aquest cas per exemple a Sant Cugat, que això, que recordar-los que hi ha tot un programa de govern que van prometre i que no tiren endavant. I quan dèieu això del Pere Soler, per exemple, recordo, no sé si va entrar en el programa electoral de fa anys, parlava justament del Sereno, del que deies del Sereno, i va dir públicament que a Sant Cugat, i per tant també a la Floresta en aquest cas, doncs hi hauria un Sereno.
Sí,
això ho va dir, sí. Es va dir, i això encara està per complir, tot i estar en el govern d'aquests últims 4 anys,
que era un govern tripartit, no?
Una possibilitat.
Però si agafes el programa, perquè jo he repassat el d'Esquerra, el de Junts i el del Socialista, és com l'existint telefònic que havia a Barcelona, que eren uns totxos així, pues mira, les agafa i agafes tots els problemes que té Sant Cugat i tots venien, tots. O sea, tots els problemes venien i tots tenen solució. Bueno, el cultural, ja no te vull dir res, ni el d'esport, tots, social. Lo comparaves amb el de la última selecció i no han fet res. Són els mateixos. O sea, han apuntat algú que hagi sortit durant aquests 4 anys, però res de res. O sea, no compleixen els programes. I això sí que havia que demanar ahí. Mire, jo prefereixo que no me posi aquest llistín tan gran, posi un nom més petit, però diria això, això i això. Aquest és el compromís nostre amb aquests 4 o 5 problemes que tenim, que hi ha que solucionar, i vamos a solucionar, i vamos a treballar sobre això. Aquest, així, ahí tindria que ser, però no. Volen contentar a tothom. Si un carrer té un problema, si l'altre té l'altre, si un passatge, volen contentar. Per a tots tenen solució, però sobre la realitat, res. Nosaltres, jo estic cansat de dir, escolta, per què no poseu en pràctica el plan director de la Floresta de l'any 2000, que no va costar molt treure-lo per treballar, que ahí estaven reflectint tota la problemàtica de la Floresta. Se va fer parxes, el d'abans i el d'ara.
Teniu raó amb això dels programes, però jo crec que la política ja, malauradament, des de fa uns quants anys, va per uns altres camins, no? que no és això, no? De dir, bueno, prometo això, fiscalitzo, miro què s'ha complert. La política ja va per tot el tema més comunicatiu, no? Abans s'ha dit, no, el relat, llançar titulars, llançar idees i poca, diguem, cosa tangible, no? De veure realment si s'han complert els programes, si es prometen coses que després es faran o no. La política va per uns altres camins i això també explica molt del que estem vivint, d'aquest ascens, diguem, de missatges o de formacions polítiques, diguem, amb missatges que dius, com és possible, no? Però és justament per això, no? Perquè juguen aquest terreny, diguem, del missatge, del sentiment, de la sensació, i hauria de ser així, una cosa molt més rigorosa, una cosa molt més tangible i comprovable, però malauradament jo crec que la política fa uns anys que va per uns altres per uns altres camins, no?
Volia treure un altre tema sobre la taula abans d'acabar la tertúlia, que ens queden 10 minutets. Coneixem també amb les eleccions espanyoles que viurem el 23 de juliol noms que aniran a les llistes, noms de santcugatencs com Elena Vila, que és actualment número 2 del PSC, que anirà a les llistes dels socialistes al Senat per Barcelona, també Ignasi Bea, que exregidor de la CUP, que anirà a les llistes al Congrés també per la CUP a Barcelona, i també van confirmar ahir des d'Esquerra Republicana al Vallès Occidental que proposa Mireia Ingla, actual alcaldessa en funcions, per anar a les llistes del Congrés amb Rufián i Teresa Jordà, tot i que falta saber també en quina posició hi anirà, i tot això després de donar-se a conèixer a ella que no es presentarà com a regidora després de no haver aconseguit l'alcaldia. Com valoreu aquests moviments?
Si voleu, començo jo. Bé, jo crec que dels noms que s'han dit, Mireia Ingla, hem de veure què passa, no? Perquè la posició serà molt important, perquè Esquerra va treure 7 regidors a les últimes eleccions, i si segueix la tendència, diguem, d'aquestes últimes municipals, doncs és possible que no els revalidi, no? Que no arribi a 7, que pugui quedar-se en 5, per exemple. Llavors, si Ingla no va entre les 5 primeres, doncs serà molt complicat que pugui entrar al Congrés, no? Elena Vila, jo crec que sí que ja té garantit el lloc al Senat, no? Perquè el C2 a Barcelona pràcticament es pot dir que ja és senadora, i Ignasi Bea no crec que surti tampoc, perquè la CUP va treure 2 i ell va de 3, i també hem de veure, no? Però vaja, en principi està bé que, no? Que hi hagi santcugatencs a les llistes, diguem, per anar a les institucions espanyoles, perquè penso que, bueno, pues seria allò representar la ciutat, representar el municipalisme. Són gent que tenen experiència, que han, no? Alcaldessa, regidor, i bé, no? Tot i que sí que m'agradaria llançar una petita reflexió, perquè el que estem veient aquests dies, no? De noms, no? En les llistes, penso que no és un espectacle gaire edificant, no, en general. No, perquè sembla això, no, que quan un perd l'alcaldia l'han de col·locar a la llista, quan un perd una conselleria l'han de col·locar a una altra llista, no?
Una porta giratòria, com s'ha dit tota la vida.
Sí, aquest ball.
Bueno, aquí molt no sé si és molt giratòria, no.
No, és
bueno, aquest
però
ball.
Però sí,
busquem llocs per continuar
de col·locar gent que ha perdut alguna quota de poder o alguna quota de gestió, no? Llavors se lo col·loca a la llista, com la llista és com una cosa de col·locació, no? De més que i penso que l'espectacle és poc edificant, i ho podríem parlar d'altres partits, sí. I coses que passen a Madrid, no, i coses estranyes
després,
també.
Després de l'espectacle d'aquí de Catalunya entre Junts i Esquerra per al Parlament nostre, que només que anaven per la nòmina, més clar, l'aigua, per això ve la desafecció de la gent, no? Perquè s'ha vist molt clar que només que estaven per ocupar els llocs de cadires, no? Això fa molt mal. Bueno, yo de toda manera, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que digo, bueno, pues que hay santcugatencs que estén allá. A mí de todo eso, yo sé que el Bea no creo que surti, porque se tira la Bea per Girona.
Abans que el tercer de Barcelona.
Sí, per suposar que abans. Sí. I no lo creo. La de la socialista, bueno, la Vila, pues irá al Senat, ¿no? Pero a mí lo que no, a mí particularmente, lo de la Ingla no me ha agradado. Bueno, jo he tingut molt bona relació amb la Ingla, o sigui que ja sé la seva, les seves coses, la gent, la protesta de la gent, que si no té empatia, etc. Jo no he tingut problema amb ella en aquest sentit, però m'ha sentat malament que de cop i volta diu, se posa allà mig plorant que marxava, que no agafaria a la regidoria ara, i de cop i volta surt i se postula per anar a Madrid. Això no m'ha sentat gaire bé. No, perquè penso que jo no tenia que haver-hi, quasi tenia aquesta qüestió, jo vull anar. I a més, ha estat postulada 2 vegades i no ha sortit. Però això seria una forma de congratular-se amb la gent, de dir, bueno, jo no vull agafar la regidoria perquè jo vull anar a Madrid, la llista. Jo crec que va ser, per part d'ella, hauria sigut un punt molt bo.
Però jo crec que, o sigui, deixant de banda que hi hagi polítics del partit, no? Càrrecs del partit que un cop han perdut, o, no? En aquest cas, tant la Elena com la Mireia Ingla, l'Elena Vila i la Mireia Ingla van a les llistes després d'haver perdut havent estat al govern, bueno, jo això no ho considero ben bé una porta giratòria, perquè és molt interna, no? Però, bueno, podríem veure-ho així. Crec que després, en realitat, hi ha molta més porta giratòria amb els càrrecs orgànics a diputacions, assessories...
Més joc de cadires, potser.
Sí, seria. Crec que això és diferent, no? Perquè aquí al final no acaba de ser una llista d'electes i tot això. Però sí que és cert que... Clar, aquí, en el rovell de l'ou, hi ha el paper que ha fet Mireia Ingla com a alcaldessa en perdre les eleccions, no? Que crec que ella ofereix una explicació davant la premsa en què es retira, anuncia que no recollirà l'acta de regidora i que no admet preguntes, no? I és cert que no és que no t'hagi agradat a tu, no? Crec que a tothom genera com una certa pertorbació, no? Jo l'altre dia mirava la presentació de la Festa Major, del programa de Festa Major, i deia, on està l'alcaldessa en funcions, no? Com és que no fa? O sigui, no hi ha ni una reivindicació de... perquè al final és el programa d'aquest govern sortint, no? Com és que ella no hi és, no? O sigui, aquesta retirada per la porta del darrere és inexplicable. Altra cosa, i podem analitzar hores i hores què ha passat amb aquests 4 anys de govern, què ha passat amb aquesta... pacte tan feble que hi ha hagut entre el tripartit. Crec que hi ha moltes coses que expliquen el desgavell que hi ha hagut en aquestes eleccions. I en el cas concret de Mireia Ingla, el que a mi sí que m'agradaria puntualitzar és que l'altre dia llegia un article que crec que ahir que va publicar a Cugat Mèdia el Víctor Alexandre, analitzant una mica la figura de Mireia Ingla ara que ha marxat, no? Un article molt dur, amb paraules molt gruixudes, que a mi particularment em va causar cert rebuig, no? Sobretot també perquè vull dir, entren subjectivitats que no coneixem. A mi m'agradaria que Mireia Ingla, no, suposo que arribarà el moment en què ella pugui oferir una entrevista personal en què puguem explorar, esperem, les seves raons, però en qualsevol cas sí que voldria puntualitzar que a mi això de que la falta d'empatia, no, aquesta cosa contínua de la falta d'empatia, jo crec que aquí hi ha un punt de gènere, penso, o sigui, bueno, falta empatia, jo no sé per què hem de buscar empatia retreure-li,
que no és molt simpàtic.
No sé molt bé què vol dir. Crec que hem d'agafar-nos a la gestió de govern, i en qualsevol cas sí que és cridaner i que és poc edificant també, no, la sortida que ha fet Mireia Ingla després de 4 anys de capdavant del govern de Sant Cugat. O sigui, crec que no... Bueno, vaig a dir una cosa que pot ser populista, no? Però que aquesta cosa no ens ho mereixem, o sigui, no, bueno, expliquis, no? Expliquis.
Rogel.
Esperem.
Sí. Jo en el cas de la Mireia recordo que quan abans de prendre posició, fa 4 anys, va dir una cosa que a mi no em va agradar. Va dir que per ella i pel seu equip de govern, en aquest cas d'Esquerra Republicana, l'important era fer fora Junts pel Cat. A mi em va sobtar i no em va agradar, perquè jo crec que el més important, a veure, això que ocupi un segon lloc o una tercera idea em sembla molt bé, però per mi, com a santcugatenc, com a votant, i jo em considero demòcrata, l'important jo crec que és canviar de programes, canviar d'ideologia, si vols, política fins i tot, no? Però encarar-ho únicament per aquí no em va semblar bé. Per mi la porta d'entrada aquesta, i la porta de sortida, com deia la companya, tampoc no gaire, perquè jo crec que s'ha d'estar al peu del canó fins a l'últim minut, fins al moment que es proclami el seu successor, la persona que entri com a alcalde, no? I això crec que ha de ser així. Jo vaig estar aquest cap de setmana al meu poble d'origen, que és a Pons, a la Noguera, i vaig anar a entrar a una instància per les qüestions personals, i en aquell moment entrava l'alcaldessa i entrava un regidor i després un altre regidor dels que estaven al govern passat, que per cert van perdre les eleccions els d'Esquerra Republicana. Doncs, dit això, crec que també s'ho hauria de fer mirar.
Veurem què passa també amb aquestes eleccions espanyoles i si veurem Mireia Ingla o no al Congrés. Hem de deixar aquí, Juan, perquè tenim 20 segons.
Una paraula. És que a los polítics se tenen una paraula a la boca. Servei públic.
Doncs amb aquesta paraula de servei públic deixem aquí la tertúlia. Rogeli, Dani, Arantxa i Juan, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Bon dia.